Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Segitur presenta avui a Lloret de Mar l'informe i el pla d'acció que ha de seguir la destinació per convertir-se en una Smart City. La roda de premsa arriba després que Lloret rebés a Fitur el certificat com a destinació turística intel·ligent per les ganes del municipi d'innovar i renovar-se. El reconeixement va arribar a principis d'any a la Fira de Madrid. Segitur són les sigles de Societat Espanyola de Gestió i Innovació de les Tecnologies Turístiques i pertany al Ministeri de Turisme de l'Estat. El seu objectiu és fomentar l'aplicació de la innovació i les tecnologies turístiques, tant del sector públic com privat. Les destinacions que disposen d'aquest reconeixement reben un pla d'acció que es presenta avui a Lloret per passar de ser una destinació tradicional a una destinació moderna. Aquest pla d'acció es basa en quatre eixos: la sostenibilitat, l'accessibilitat, la tecnologia i la innovació. En parlarem de tot plegat i també d'altres qüestions d'àmbit turístic avui al Bon Dia, Bona Hora. Els continguts ens els presenta en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. El Bisbat de Girona organitza avui a Lloret una trobada sobre turisme sostenible. La sessió consta d'una xerrada sobre indrets d'interès religiós o espiritual del territori i d'una taula on hi participarà, entre d'altres, l'alcalde Jaume Dolçat. Entrevistarem Jordi Reixac, delegat episcopal de la Pastoral de Turisme del Bisbat de Girona. Amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, sabrem en què consisteixen les noves rutes de marxa nòrdica que comencen avui a la vila. També li preguntarem per una ruta de ciutats feta a Alemanya i l'estada a una fira de públic final a Bilbao per part de la destinació. A la segona part del programa ens farem ressò de les bones notícies que genera el Club de Rem Santa Cristina. El sènior masculí s'ha proclamat campió de Catalunya de llaüt mediterrani. Valorarem aquest i altres resultats amb Joaquim Planells. I per acabar sabrem en què consisteix l'obra Els boscos d'en William. Les companyies Quantum Teatre i el Mirall de Blanes han reinterpretat Shakespeare a motiu del 400 aniversari de la seva mort. Els detalls en l'entrevista que tindrem amb l'actor lloretenc Joan Romà Ortiz.
Doncs ja veieu que tenim diferents temes per tractar el Bon Dia, Bona Hora d'avui, dimecres 11 de maig, un dia en què també us oferirem, com sempre, la informació del temps amb aquesta setmana inestable que estem passant, i també titulars i diaris. Això és el Bon Dia, Bona Hora. A la producció, Rosa Giral, al control tècnic i posant-hi veu, Josep Altafulla. I qui us parla, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Doncs, com us deia, tenim una setmana força inestable. Hi ha moments que sembla que la cosa s'està aclarint i després tornen els ruixats. Miquel Bernis, com està el tema? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. 13 graus aquest matí ja. Novament, temperatura bastant suau a primeres hores. Els núvols han tornat a augmentar i això ha fet que aquesta nit fos doncs una mica menys fresca que les anteriors. Comencem jornada, per tant, amb aquest cel cobert i fins i tot amb algunes pluges que tornen a aparèixer encara força lluny al sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre i en alguns punts de Ponent. Avui esperem un dia amb un matí amb força núvols, amb un cel bastant carregat, i amb una tarda amb més estones de sol, amb més clarianes, però també amb una mica més de risc de ruixats. Per tant, dia bastant insegur, al matí amb força núvols però poques possibilitats de pluja, en canvi a la tarda més variabilitat però també una mica més de risc de ruixats puntuals. Sembla que no seran, en tot cas, si arriben a aparèixer aquests ruixats de la tarda, pluges tan abundants com les d'ahir, que van arribar a deixar al vespre fins a 5 litres per metre quadrat a la selva marítima, en sectors, per exemple, de Blanes. De fet, de cara als dies vinents ha de continuar una mica aquesta dinàmica de temps insegur. Demà pot ser un dels dies més estables i més assolellats de la setmana lectiva. Difícilment demà tindrem nuvolades i temps insegur com en jornades anteriors, però sí que divendres altre cop reapareixerà el risc de ruixats intermitents, especialment a la tarda i vespre. i de cara a dissabte encara no ens desfarem del tot d'aquest temps insegur, variable, tot i que en tot cas els ruixats que puguin aparèixer al cap de setmana haurien de ser a fenòmens bastant aïllats i puntuals. Pel que fa a temperatures, destaquem l'ambient no especialment càlid d'aquest migdia tampoc, màximes continuaran les temperatures a migdia per sota dels 20 graus. Només a l'inici del cap de setmana sembla que podrien tenir un ambient més càlid al migdia i arribar a superar aquests 20 graus, però en general temperatures bastant contingudes els dies vinents. Avui cal destacar també el vent de Garbí, que a la tarda es deixarà sentir moderat, no amb cops forts, però sí que es farà present amb cops que poden arribar a superar els 30 km per hora.
Vuit i cinc del matí, repàs de titulars. I comencem amb plana política. Discrepàncies al si del govern de la Generalitat al voltant d'una hipotètica pujada de l'IRPF per les rendes més altes.
Tant el conseller d'Economia, Oriol Junqueras, com el secretari del Departament, Pere Aragonès, han obert la porta els darrers dies a un increment d'aquest impost, una possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha desmentit aquest dimarts en un acte amb empresaris.
També en política proestatal, Podem ofereix al PSOE anar junts al Senat i Pedro Sánchez respon amb un no, gràcies.
El líder socialista considera que és un gest de cara a la galeria i per sortir als mitjans de comunicació. La formació de Pablo Iglesias, per la seva banda, ressalta que seria l'única manera d'aconseguir una majoria progressista a la Cambra Alta, on el Partit Popular va revalidar la seva majoria absoluta en els comicis del 20 de desembre.
Al Regne Unit enxampen David Cameron parlant de Nigèria i l'Afganistan com dos dels països més corruptes.
Un micròfon obert ha captat les paraules del primer ministre britànic, que tenia una conversa informal amb la reina, el president dels comuns i l'arcabisbe de Canterbury, d'una cimera contra la corrupció que tindrà lloc a Londres.
I al Brasil, l'últim intent a la desesperada de Dilma Rousseff per aturar el seu procés de destitució.
El govern ha presentat un recurs in extremis per aturar el procés contra Rousseff. El recurs de la Fiscalia General de l'Estat ha arribat poques hores abans que comencés al Senat la votació de l'impeachment.
En economia, l'any 2064 hi haurà 4 treballadors per cada 3 jubilats, segons la COE.
El descens de la població activa i el procés d'envelliment situarà la taxa d'atur en el 18% el 2017 i en el 7,5% el 2025. Això, segons la COE, implicaria pujar els impostos destinats a sanitat i serveis socials i, per contra, reduir partides a educació.
El 90% dels contribuents catalans hauran cobrat les devolucions de la declaració de la renda abans del 30 de juliol.
L'actuació de la Inspecció Fiscal Catalana va permetre el 2015 obtenir uns ingressos adicionals en concepte d'impost de patrimoni de fins a 35 milions d'euros.
Obrim ara plana de societat i en l'àmbit judicial l'acusació popular vol que s'expedienti als Mossos condemnats pel cas Benítez.
La direcció de la policia, en canvi, dona per tancat el cas i rebutja reobrir els expedients disciplinaris aturats pel procés judicial. Tot i així, el cos sí que ha admès que caldrà revisar els protocols perquè no es torni a repetir un cas semblant.
Tancada dels sindicats de l'ensenyament públic de Catalunya en protesta per les noves retallades plantejades pel Departament d'Ensenyament.
Diuen que mantindran la protesta fins que retirin les mesures i han convocat manifestacions avui dimecres arreu de Catalunya. Entre altres coses, els sindicats denuncien que Ensenyament vol retirar el dret a la reducció de jornada als més grans de 55 anys mantenint el mateix sou, un benefici que aquest col·lectiu acabava de recuperar.
El certificat de penals per treballar amb menors a l'administració pública es podrà tramitar per via telemàtica.
Per tant, les persones que optin a una feina a l'administració només caldrà que n'autoritzin la consulta. D'aquesta manera s'agilitza el procés i s'eviten les llargues cues de les últimes setmanes per sol·licitar el certificat.
La Generalitat ha d'indemnitzar amb 300.000 euros uns pares d'Altafulla, al Tarragonès, per haver-los retirat la custòdia dels fills.
El tribunal considera que el Departament de Benestar Social i Família va mantenir la retirada de la custòdia, malgrat que els informes mèdics deien que no hi havia maltractament.
També és notícia que baixen els cabals dels rius del Pirineu Occidental, però es manté activada la prealerta de l'Inuncat.
Fins al dissabte continuaran caient ruixats cada dia, però no s'observa cap situació de pluges que pugui agreujar l'estat actual.
Seguim en Planada Societat. El científic Manel Esteller ha rebut el Premi Nacional de Recerca 2015.
Frank Coppens, professor de l'Institut de Ciències Fotòniques, rep el de Talent Jove i el programa Quequicom de Televisió de Catalunya el de Comunicació Científica.
Atenció, perquè creen una pell artificial antiedat i que millora la hidratació.
Es podria utilitzar per millorar medicaments que tracten malalties com la dermatitis o els eczemes i es podrien adaptar per protegir contra les radiacions ultraviolades.
En Plana Cultural, Tàrrega acull l'estrena a Catalunya de la comèdia Ali Oli, l'adaptació d'un text de Neil Simon.
Els actors Josep Minguell i Mingo Ràfols en són els protagonistes i estan ultimant els detalls als darrers assajos del muntatge.
El fotògraf Samuel Aranda ha guanyat el Premi Ernest Udina a la trajectòria europeista pel seu treball sobre el drama dels refugiats.
La periodista independent russa Victoria Ivleva ha guanyat la menció honorífica.
I en esports, en bàsquet, partit important avui del Barça i del Manresa.
Els blaugrana necessiten guanyar contra l'Herbalife Gran Canària al Palau per seguir líders una jornada més, mentre que el Manresa buscarà el triomf a Bilbao per assegurar-se la permanència a l'ACB de manera matemàtica.
A la penya s'ha acabat la temporada per l'escorta Albert Ventura.
El jugador verd i negre es va fracturar la falange del dit índex de la mà esquerra en el partit contra el Guipúzcoa Bàsquet.
I als Estats Units, Stephen Curry és el primer MVP unànime de la Lliga regular de la història de l'NBA.
La gran temporada del base del Golden State Warriors s'ha vist plasmada en un nou rècord, ja que cap altre jugador havia aconseguit una nominació sense cap discrepància com a MVP.
I fins aquí els titulars quan falten 3 minuts per un quart.
Durant tot el mes de maig, Lloret de Mar organitza les 16es jornades gastronòmiques de l'arròs. Un bon moment per tastar una gran varietat d'arrossos de qualitat a un dels 30 restaurants i hotels que hi col·laboren. En cada menú, us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava amb una consumició inclosa. Fins al 31 de maig, 16es jornades gastronòmiques de l'arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Qualsevol fita demana un esforç. Tot esforç necessita una motivació. La motivació requereix veure un èxit final. El Centre d'Estudis de Llengües t'ofereix per aquest estiu cursos intensius de llengües i matemàtiques, amb la possibilitat de realitzar exàmens oficials al mes de setembre. També cursos de millora, consolidació o aprenentatge de català, castellà, anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi. Consulteu els horaris del Centre d'Estudis de Llengües trucant al 972-36-05-38. Ens trobaràs al passatge Felip i Gibert, número 8, al costat de la plaça París. Centre d'Estudis de Llengües, una metodologia innovadora, anys d'experiència i uns resultats inqüestionables són la nostra garantia.
¿Crees que lo has probado todo en Lloret? El restaurante Pizzaiolo reabre sus puertas con una nueva gerencia, una nueva carta y un nuevo concepto de cocina. Ven al Pizzaiolo a disfrutar de la pasta, las pizzas al horno de leña y de lo mejor de la cocina francesa a base de productos frescos, carne y pescado. También tenemos menú entre semana. Restaurante Pizzería Pizzaiolo. Estamos en Recto Felipe Gibert número 13 de Lloret.
Teléfono 972-370794.
Ven a probar nuestro menú de mediodía a solo 9,90 €.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Es necessita contractar la plaça d'un arquitecte tècnic amb caràcter temporal. Per prendre part en la convocatòria, cal estar en possessió del títol d'arquitecte tècnic. Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada durant els dies del 10 al 12 de maig a l'OIH, Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, als baixos de l'Ajuntament, juntament amb la documentació requerida que s'especifica a la plana web lloret.cat a l'apartat d'oferta pública
Procediments de selecció d'urgència.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Passarel·les de moda, concerts en viu, masterclass de pòquer, espai gastronòmic, còctels. Tot això i molt més a la Lloret Night Shopping.
Lloret Night Shopping.
Importants descomptes comercials i moltes sorpreses. El 13 de maig, Lloret Night Shopping. Més info a lloretdemar.org.
Aquest dimecres segueix la tertúlia política, una trobada dels representants de cada grup municipal a l'Ajuntament. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Aquest dimecres, de 9 a 10 del matí, la tertúlia política a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. Informació de proximitat.
Bon dia, bona hora.
Bon dia de nou a tothom. Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret. I avui comencem parlant de turisme, perquè Segitur presenta avui aquí a Lloret l'informe i el pla d'acció que ha de seguir la destinació per convertir-se en una Smart City. L'acte es du a terme 11:45 del migdia a l'Ajuntament i des de la ràdio el seguirem de ben a prop.
La roda de premsa arriba després que Lloret rebés a Fitur el certificat com a destinació turística intel·ligent per les ganes del municipi d'innovar i renovar-se. El reconeixement va arribar a principis d'any a la Fira de Madrid.
Segitur són les sigles de Societat Espanyola de Gestió i Innovació de les Tecnologies Turístiques i pertany al Ministeri de Turisme de l'Estat.
El seu objectiu és fomentar l'aplicació de la innovació i les tecnologies turístiques tant en el sector públic com privat per convertir l'estat espanyol en un destí innovador que utilitzi la tecnologia per captar informació i gestionar de manera eficient els destins turístics en tots els seus àmbits.
Les destinacions que disposen d'aquest reconeixement reben un pla d'acció, que és el que es presenta avui a Lloret, per passar de ser una destinació tradicional a una destinació moderna. Es basa en 4 eixos, la sostenibilitat, l'accessibilitat, la tecnologia i la innovació.
Sabrem més detalls al llarg del dia d'avui. Us n'assabentareu a través de la ràdio de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I no abandonem la plana turística perquè el Bisbat de Girona organitza avui, aquí a Lloret, una trobada sobre turisme sostenible. La sessió consta d'una xerrada sobre indrets d'interès religiós o espiritual del territori que anirà a càrrec de mossèn Josep Maria Mallarac.
Tot seguit hi haurà una taula rodona sobre projectes de caire sostenible i participaran l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, el periodista Jaume Fàbrega, l'arquitecte Albert Pla i el tècnic turístic Jordi Sargatal. Tot plegat comença a les 10 del matí i es du a terme a l'hotel Guitar Central Park.
I ampliem la informació amb Jordi Reixac, que és delegat episcopal de la Pastoral de Turisme del Bisbat de Girona. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quina finalitat s'organitza aquesta jornada avui aquí a Lloret?
Bé, la finalitat són d'aquestes jornades de turisme que organitzem cada any al Bisbat com una manera, doncs, de reflexionar entorn del terme turisme des d'una vessant també religiosa, però oberta a la societat. És a dir, com l'Església també pot aportar, i creiem que aporta alguna cosa també tot el món i el sector turístic. Aquest any, concretament, aquí a Lloret es parla d'aquest turisme sostenible, en tot això que vosaltres heu explicat d'aquí, de que ho té Lloret, a partir també una mica de l'encicle del Papa Francesc, lloat sigueu, sobre el respecte a l'entorn, a la natura, el respecte a la terra.
Els indrets d'interès religiós o espiritual encara són un punt fort pel que fa al turisme?
Sí, hi ha tota una sèrie de gent que vol i recerca i estan en creixement, no només aquí, sinó arreu del món. Els indrets turístics, religiosos, relacionats amb la natura, aquests últims anys, segons les estadístiques i totes aquestes coses que van arribant, han sofert un creixement important. Hi ha molta gent que el recerca, no només en l'àmbit turístic, sinó també en aquella gent que està en recerca espiritual, a l'àmbit de natura i en altres aspectes.
I a qui diria que s'adreça aquesta xerrada?
Doncs mira, s'adreça principalment al sector turístic, hotelers, agents de viatges, agents turístics que organitzen coses, i després també a un àmbit més obert a tothom que sigui interessat sobre el tema. Vull dir, són unes xerrades obertes, no hi ha ningú que sigui exclòs. Si l'interessi, pot venir-hi.
I en tot cas, què podríem destacar sobre el ponent, Josep Maria Mallarac?
Bé, és un gran coneixedor i expert sobre l'enterma de natura i sobre una mica també l'espiritualitat, és a dir, com des de la natura ens transmet uns valors, doncs, que ens arriben o podem arribar a transmetre'ns o conèixer a Déu o sentir-nos potser més a prop del transcendent, no? Hi ha gent, doncs, que en això ho fa, doncs, a vegades, i ara han sortit moltes vegades, altres vegades als diaris, doncs, que hi ha gent que va a buscar els boscos dels druides a Bretanya o altres llocs, doncs, com a llocs emblemàtics, doncs, que se senten més a prop de Déu. Doncs bé, una mica és una mica aquest entorn que ajuda, doncs, a la persona a trobar-se més bé i a tenir un contacte també molt transcendent amb Déu.
Caldria afegir alguna cosa més sobre l'acte d'avui?
No, simplement és un moment, doncs, de reflexió, i que són convidats, doncs, tothom que s'hi senti una mica implicat o que vulgui reflexionar i ajudar-nos a tots plegats, perquè penso que tot el sector turístic no és només les administracions, no és només també els hotels, sinó que també penso que és tota la societat i tots els grups socials, i entre ells, doncs, l'Església, com a forma part d'aquesta, doncs, societat, que ha de també ajudar a reflexionar i a donar, doncs, pistes, indicacions i propostes, doncs, de camins de sostenibilitat en el nostre món, i que fer que l'activitat turística sigui una activitat plaent i que tothom, doncs, s'hi senti bé i que em porti, quan acabin, doncs, les vacances o el cap de setmana, el que sigui, doncs, una experiència positiva d'aquest fet.
Cal dir que al debat posterior a la xerrada hi haurà ponents diversos, com per exemple l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat.
Sí. Sí, sí. Sempre a tots els llocs d'aquestes trobades nosaltres les fem cada any a diverses poblacions del nostre bisbat de Girona. Sempre mirem de convidar els alcaldes. Hi ha vegades que poden ser-hi o hi ha vegades que no. Això depèn. En aquesta vegada, doncs, sí, l'alcalde de Lloret ha acceptat i serà.
Doncs esperem que vagi molt bé l'acte d'avui, que comença a les 10 del matí, com hem dit, a l'Hotel Guitar Central Park. I Jordi Reixac, delegat episcopal de la Pastoral de Turisme del Bisbat de Girona, agraïm molt aquesta entrevista. Molt bon dia.
Molt bé, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I encara tenim més temes de turisme per destacar quan falten 6 minuts per 9:15. Lloret Turisme organitza a partir d'avui noves sortides de marxa nòrdica a través de les quals es podrà descobrir el patrimoni natural i cultural de la destinació. Es tracta d'una activitat de 2 hores de durada que tindrà lloc tots els dimecres i dissabtes fins al 18 de juny i després de l'estiu de setembre a mitjan octubre seran al matí de les 10 a les 12.
Hi haurà 3 rutes disponibles, camí de Ronda Nord, camí de Ronda Sud i els boscos de Lloret, a través de les quals es tindran l'oportunitat de descobrir indrets naturals com Calabanys o la Cala dels Frares i elements patrimonials com la Dona Marinera, el Castell de Sant Joan, l'Ermita de les Alegries o l'Ermita de Sant Quirze.
Els itineraris no tindran un dia fix de realització, sinó que s'aniran intercanviant perquè tothom pugui gaudir de les diferents rutes. El calendari complet es pot consultar a la pàgina web de Lloret Turisme.
Les sortides tindran un cost de 2 euros per persona que inclourà l'ús dels bastons i estan disponibles en 4 idiomes, en català, castellà, anglès i francès.
La marxa nòrdica és una activitat esportiva saludable de fàcil aprenentatge que requereix la incorporació d'uns bastons que ajuden a caminar. Lloret de Mar disposa actualment de 7 itineraris de senderisme que són aptes per la pràctica d'aquesta activitat. I el que fem ara és ampliar la informació amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem donat força detalls d'aquesta iniciativa, però què és el que es pretén oferir amb aquestes sortides de marxa nòrdica?
L'objectiu clar d'aquestes sortides és cuidar la gent que ens visita i que tenim a casa. És a dir, nosaltres som conscients des de Lloret Turisme que les coses, diguéssim, canvien, el context ha canviat molt i com a totes les oficines de turisme del món, cada vegada doncs rebem menys visitants i ens hi comuniquem des d'altres vies, sobretot a nivell de l'estratègia de màrqueting online, etc, etc. Per tant, creiem que hem de sortir al carrer i que hem d'oferir coses als nostres visitants, per tant, de fidelitzar-los, per tal de que se sentin cuidats, per tal de mostrar-los de primera mà aquest patrimoni tan natural com cultural. Aquestes visites, un estil d'aquestes visites es van portar a terme ara fa 5 anys, s'havien valorat molt bé, hi havia marge de millora en una sèrie de punts i per nosaltres era important reprendre el fet de tenir una activitat diferenciada amb idiomes, sobretot, perquè en aquest sentit són obertes a tothom, però insistir que l'objectiu final és que el nostre visitant conegui el nostre patrimoni i que hi ha activitats de marxa nòrdica municipal doncs des de l'àrea d'esports. En aquest cas, des de Lloret Turisme, el que pretenem és donar un servei i un valor a la gent que ens visita, tant en català, castellà, anglès o francès, per tal de que nosaltres mateixos i a través de la marxa nòrdica doncs els podem explicar el valor, no, del nostre patrimoni. I d'aquí doncs una mica aquest objectiu de fer coses diferents nosaltres des de Lloret Turisme per arribar a la gent que tenim a casa, que sovint doncs en gran gruix ens hi comuniquem a través de canals online, però no de forma directa, tot i que rebem al voltant de 100.000 persones cada any a les oficines. Sí que és veritat que la tendència canvia i hem de buscar noves fórmules d'arribar al nostre client.
I es faran diferents grups depenent de l'idioma?
No. Nosaltres, en funció de la... Nosaltres, els monitors que portaran a terme aquestes activitats, que són la gent que està especialitzada aquí a Lloret de Mar, que és Nordic Walking Estrajo, ofereixen l'activitat en aquests 4 idiomes i, a part, comptaran sempre amb el suport de l'equip d'atenció al visitant de Lloret Turisme. Per tant, de les... vull dir, poden haver-hi sortides en un moment donat que hi hagi, és a dir, des de 5 a 25 persones i les visites en funció de la gent que tinguem al grup doncs s'aniran orientant en els diferents idiomes. No creiem que hi hagi 4 idiomes diferents en una mateixa visita, però sí que no hi ha cap inconvenient en fer una mica d'anglès i una mica de francès si cal, o castellà i anglès, el que vagi sorgint, perquè així les hem programat, que siguin obertes a tothom i que tothom hi estigui a gust.
Uh-huh. I pot venir gent que no hagi fet mai Nordic Walking i se li donaran algunes nocions, també?
Sí, exactament. Nosaltres posem a disposició el material. Enguany, amb aquestes sortides, es posa aquest preu simbòlic només per poder portar nosaltres des de les oficines de turisme aquest control una mica de les inscripcions, que com tots sabem, les coses, si no tenen cap cost, la gent no hi dona cap valor. Oferim aquest material tècnic, que són aquests bastons, i l'activitat, sempre de forma inicial, en funció de qui tinguem a davant, s'adaptarà al nivell del grup i, si cal, es farà aquesta petita iniciació a l'activitat, d'on ve, el seu origen, la tècnica, etc.
Uh-huh. I a nivell pràctic, per apuntar-s'hi, què s'ha de fer? Anar a les oficines de turisme?
Sí, tant a l'oficina central com a l'oficina del Museu del Mar, com també a l'oficina terminal, estem preparats a través del nostre software per registrar aquesta compra, diguéssim, d'etiquets, i tant sigui de forma prèvia com just al moment abans de sortir, perquè nosaltres obrim sempre a les 9 i les sortides són a les 10, vull dir que només que la gent vingui 10 minuts abans, nosaltres fem tota la gestió de la compra i surten, en aquest cas el que sí que s'ha de veure és si la sortida és de Boscos, se surt des d'aquí, des d'Avinguda de les Alegries, des de l'oficina central, i si la sortida és Camí de Ronda, tant nord com sud, se surt del Museu del Mar. Llavors aquesta és l'única diferència, que en el calendari que es pot trobar tant en els fulletons com a la nostra pàgina web, cal saber quina és la sortida i a quin punt cal anar.
Doncs queda dit que es faran aquestes sortides els dimecres i els dissabtes fins al 18 de juny, de 10 a 12, i després es reprendran de setembre fins a mitjan octubre, també en aquests dies i hores. I d'altra banda, aprofitant que tenim al telèfon la gerent de Lloret Turisme, ara acabem de sentir els senyals horaris de 8:45, volíem preguntar-li també, perquè aquesta setmana tenim entès que es du a terme fins demà dijous un road show a tres ciutats alemanyes. En què consisteix aquesta estada?
Doncs nosaltres, a Lloret Turisme, aquests dies, des d'ahir i bueno, fins divendres que no torni la nostra companya a Lloret, assistim juntament amb el Patronat de Turisme Costa Brava en un roadshow, és a dir, en una acció promocional que visita diferents ciutats. Ahir va ser Bremen, avui és Stuttgart i demà, disculpeu, avui és Colònia i demà Stuttgart, i en aquestes accions bàsicament treballem un format al qual ja estem molt acostumats, que és, de primeres, hi ha una convocatòria d'agents, de professionals susceptibles de programar la nostra destinació, tant siguin genèrics, és a dir, de sol i platja, com especialitzats, d'esportiu, de reunions, de turisme actiu i senderisme, etc. Es fa aquesta convocatòria i hi ha tota una sessió d'entrevistes amb aquests operadors. Després es fa una presentació genèrica de tot el territori Costa Brava i se'ls ofereix un petit sopar o còctel en el qual, a més, es pot continuar aquest networking, no?, aquesta interacció amb aquests operadors. Llavors, són tres ciutats amb el mateix format i això sí, doncs, ahir a Bremen hi havia una trentena de persones, avui a Colònia és el dia on s'espera més gent, i l'últim és demà dijous a Stuttgart, i són accions que ens funcionen. El mercat alemany per Lloret és molt important, rebem un gruix de visitants enorme d'aquest mercat emissor tradicional, i de tota manera cal que continuem fent una feina de posicionar la nostra marca i d'explicar que nosaltres podem oferir moltes altres coses també a banda del sol i platja, del que és el pic de l'estiu, perquè aquesta gent ens pugui visitar i ens visitin diferents targets, no? I no només el jove, que és el gran gruix de mercat alemany que rebem anualment a Lloret.
Uh-huh. Doncs esperem que acabi d'anar molt bé aquest roadshow. I una altra acció també recent és l'estada per primera vegada a Expo Vacaciones, que és una fira de públic final que s'ha fet a Bilbao. Per què s'hi ha anat?
S'hi ha anat doncs sobretot perquè els darrers anys estem percebent un creixement importantíssim del que és el mercat nacional. Dins del mercat nacional, la comunitat autònoma del País Basc n'és una de les més importants, juntament amb Madrid, Andalusia i altres. Aquesta mateixa Setmana Santa vam rebre a les nostres oficines un gran gruix de visitants provinents del País Basc. És un mercat important per Lloret, sobretot fora de temporada. Enguany, aquesta darrera Setmana Santa vam rebre un 50% més de visites respecte al 2015, i sent una fira públic final a la qual anys enrere, fa molt i molt de temps, ja s'hi havia assistit, s'ha decidit reprendre la participació a través com fem habitualment, de sota el paraigües del Patronat de Turisme Costa Brava, juntament amb Roses i Platja d'Aro, i l'experiència ha sigut molt positiva. La fira no és molt gran, és petitona, però la veritat que ja hem pogut, és de públic final, i la gent que ens visitava i s'acostava al nostre mostrador, doncs era gent o que ja havia estat a Lloret o que tenia planificada la seva visita durant el mes de maig o juny, i al qual els hem pogut doncs, explicar les coses que tenim ja sobre la taula, com és el Lloret Fórmula Weekend, les jornades gastronòmiques, la fira dels americanos, etc, no? Perquè tinguin tota la informació del que passa a Lloret i de tot allò que poden fer. La veritat que és una valoració molt positiva, perquè els visitants que hem anat atenent doncs, tenien un interès real en la destinació.
Sol anar-hi força gent encara a les fires destinades a públic final?
Sí, nosaltres el que també, com dèiem abans, vull dir, hi ha una clara tendència de canvi en molts aspectes en el que fa a la promoció turística, i des del Lloret Turisme hi ha una estratègia importantíssima a nivell online i a nivell d'altres tipus d'estratègies de comercialització de la destinació. Però, de tota manera, tenim detectades aquelles fires a les quals Lloret de Mar, com a cinquena destinació de sol i platja de l'estat espanyol, no pot faltar, tant sigui per imatge de marca com per promoció pura i dura. Per tant, hi ha petites accions amb un cost, diguéssim, relatiu, que continuem contemplant, tot i que, com dèiem, a nivell estratègic són altres les noves tendències a on centrem gran part dels nostres esforços.
I el turisme estatal, però en concret el turisme basc, per què interessa Lloret? Perquè també omple part del que és fora de temporada, o per quins beneficis aporta?
Sí, és un turisme que tenim molt detectat tant a la primavera com a la tardor. És gent que arriba de forma individual, sovint amb el seu propi cotxe, que fa servir Lloret com a, diguéssim, centre de la seva estada, o com a seu de la seva estada al territori. Des d'aquí es mou a visitar tant el patrimoni lloretenc, evidentment, com el de la resta de Costa Brava i fins i tot Barcelona ciutat. És gent amb un interès cultural i gastronòmic interessant pel territori, i amb un nivell que ens funciona bé i que ens interessa tenir a Lloret, sobretot en aquestes temporades mitges, no?
I doncs, bé, agraïm totes aquestes explicacions, aquests detalls, i també havíem començat parlant d'aquestes rutes de marxa nòrdica que comencen avui. Ja que tenim inestabilitat en el temps, es duran a terme encara que plogui?
Sí. En principi ja s'indica els diferents fulletons promocionals que la gent hauria de venir, evidentment, amb roba còmoda i jaqueta impermeable. La marxa nòrdica, com el seu nom indica, bé, té origen als països nòrdics, i comentant-ho precisament amb l'empresa de marxa nòrdica, perquè no és que esperem que plogui gaire, però evidentment és una opció, doncs les sortides es planteja mantenir-les encara que plogui, a més en el seu origen, si no, els països nòrdics no haguessin sortit mai a caminar.
Exacte.
Esperant que brindi el sol. Llavors, per tant, tant en dies com avui, com en futures ocasions que pot ser que el temps no acompanyi, les sortides es mantenen. Si no, de tota manera, si hi ha qualsevol tipus de problema, que per això portem aquest registre des de totes les oficines, amb el contacte de les persones que s'han apuntat a l'activitat, i ens posaríem en contacte amb ells per qualsevol tipus de problema.
Doncs queda dit aquest detall. Agraïm a Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, doncs, tota l'entrevista que ens ha oferit avui aquí al Bon Dia Bona Hora, un dia més. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies.
Els dies 13, 14 i 15 de maig veniu al Lloret Fórmula Weekend. Gaudireu de la festa del motor més espectacular. Cars Experience, Village del Motor, simuladors, conducció de Ferraris, espai infantil, espectacles de conducció. No us perdeu els espectacles de conducció. El divendres a les 7 i dissabte a les 8 del vespre. Lloret Fórmula Weekend, 13, 14 i 15 de maig. Més info a lloretdemar.org.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Set minuts i seran 3:15.
La previsió meteorològica.
Doncs tornem a contactar amb en Miquel Bernis perquè ens expliqui com es presenta el dia d'avui, en què hem començat amb alguns núvols. Tenim dies d'inestabilitat. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia amb un matí amb força núvols, amb un cel bastant carregat i amb una tarda amb més estones de sol, amb més clarianes, però també amb una mica més de risc de ruixats. Per tant, dia bastant insegur, al matí amb força núvols, però poques possibilitats de pluja. En canvi, a la tarda, més variabilitat, però també una mica més de risc de ruixats puntuals. Sembla que no seran, en tot cas, si arriben a aparèixer aquests ruixats de la tarda, pluges tan abundants com les d'ahir, que van arribar a deixar al vespre fins a 5 litres per metre quadrat a la selva marítima, en sectors, per exemple, de Blanes. De fet, de cara als dies vinents ha de continuar una mica aquesta dinàmica de temps insegur. Demà pot ser un dels dies més estables i més assolellats de la setmana lectiva. Difícilment demà tindrem nuvolades i a temps insegur com en jornades anteriors, però sí que divendres altre cop reapareixerà el risc de ruixats intermitents, especialment a la tarda i vespre. I de cara a dissabte encara no ens desfarem del tot d'aquest temps insegur, variable, tot i que en tot cas els ruixats que puguin aparèixer al cap de setmana haurien de ser fenòmens bastant aïllats i puntuals. Pel que fa a temperatures, destaquem l'ambient no especialment càlid d'aquest migdia tampoc. Màximes continuaran les temperatures a migdia per sota dels 20 graus. Només a l'inici del cap de setmana sembla que podrien tenir un ambient més càlid al migdia i arribar a superar aquests 20 graus, però en general temperatures bastant contingudes els dies vinents. Avui cal destacar també el vent de Garbí, que a la tarda es deixarà sentir moderat, no amb cops forts, però sí que es farà present amb cops que poden arribar a superar els 30 km per hora.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ens estarem ben pendents de com evoluciona el cel i el que fem ara és mirar els diaris. Lloret de Mar apareix tant a la portada del Punt com del diari de Girona. Una de les notícies és que un pare i una filla van ser salvats de morir ofegats aquí a Lloret. Una onada es va emportar la nena, el pare va intentar salvar-la i un policia local socorrista els va haver de rescatar. Ho expliquen tant el diari de Girona com el Punt, que també afegeixen que la menor té, de fet, 6 anys. D'altra banda, el deute de Lloret i Olot augmenta en 2,3 milions d'euros l'últim any. Ogassa, 4.000 euros per cap, Bàscara, 2.523 i Portbou, 2.500, són els municipis més endeutats. Aquesta notícia la tracta avui el diari de Girona com a tema del dia. Més notícies. Al diari El Punt, el més destacat és que la sorra de les platges és un forat sense fons. Mantenir el litoral és cada cop més complex i Costes ja ha exhaurit l'assignació anual. La llevantada esborra els griells, però fa guanyar sorra a Lloret i Begur cedirà l'excedent. A la fotografia que il·lustra aquesta notícia s'hi veu el temporal que s'ha endut tota la platja dels griells. Diu que durant la setmana passada s'hi va portar sorra. Més titulars que també veiem en aquestes dues portades, en concret en el Punt. Resolen 35 robatoris a la Cerdanya i al Ripollès. En plana esportiva, l'Espart City Lift vol que Eric Surís sigui el nou entrenador. Pel que fa al diari de Girona, a banda de les notícies que ja hem tractat, també s'hi explica que hi ha hagut caos de trànsit per temps de flors. Alleu de cotxes per aprofitar el bon temps després de dos dies de pluja, amb alguns col·lapses als principals eixos viaris de la ciutat de Girona al llarg del matí. A la fotografia s'hi veu un col·lapse de cotxes a Jaume I ahir al matí. També explica el Punt a la seva portada que els papers de Panamà inclouen 12 empreses domiciliades a Girona. Societats radicades en 7 municipis de la província apareixen en la documentació del bufet Mossack Fonseca, que aquesta setmana s'ha fet pública. D'altra banda, es dispara la compra d'alarmes i panys a Campdevànol pels darrers robatoris. A Figueres s'inicien els tràmits per posar càmeres de seguretat al barri més conflictiu. A Cadaqués es col·loquen trampes per capturar uns gossos salvatges que han arribat a matar diversos gats. I finalment també es fa ressò la seva portada al diari de Girona que ha mort l'historiador i exconseller de Cultura Joaquim Ferrer.
No podria ser d'una altra manera. Titulars diversos en la resta de diaris. El Periódico titula Esquerra planteja alleujar l'IRPF de les rendes baixes. El País, el PSOE tractarà de sobreviure la pinça entre Podemos i el Partit Popular. La Razón, Iglesias aixeca els barons en contra de Sánchez, Puig i Lambán si negociaran amb Podemos. L'ABC, Hollande desafia a l'esquerra a imposar la seva reforma laboral. El diari Ara titula la seva portada "El govern dividit per la pujada d'impostos", mentre que La Vanguardia titula "Puigdemont corregeix el seu vicepresident per l'IRPF".
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs com vèiem a les portades, avui es parla del tema de moviments de sorra a les platges pels temporals i és el tema, un dels temes més destacats del diari El Punt Avui, que titula a la pàgina 6 "Les platges pendents del temporal". I en un requadre parla en concret de la comarca de la Selva i destaca que el vent ha portat sorra a Lloret, però potser caldrà afegir-n'hi. A Lloret, el vent de llevant dels últims dies ha estat molt benvingut perquè ha portat més sorra a la platja, tot i que no està encara en condicions òptimes. Hi ha declaracions del regidor de Medi Ambient, Jordi Orovitz, que diu que no ha quedat la platja perfecta, però sí que el vent des de la banda de Garbí a llevant va arrossegar molta sorra. L'Ajuntament va demanar al Ministeri que reposés la sorra i es va fixar com a termini finals de maig perquè la platja tornés a la normalitat abans de traslladar sorra per mitjans mecànics. Tot i que la situació ha millorat, l'Ajuntament no descarta, però, que s'hi hagi de portar sorra. Podeu llegir aquesta notícia a la pàgina 7 del diari El Punt. D'altra banda, tant El Punt com el diari de Girona es fan ressò de la notícia que salven un pare i una filla de morir ofegats a la platja de Lloret. Una notícia que també vam tractar ahir en els serveis informatius de l'emissora i que podeu llegir també a la nostra pàgina web. Més referències a Lloret. Avui el diari de Girona entrevista l'atleta Àngel Mollera, que es marca com a objectiu al Mundial del 2017. L'atleta de Lloret, sancionat fins al juliol de l'any que ve per negar-se a passar un control antidopatge, recupera la motivació i diu que a partir del setembre intensificarà la preparació en 3.000 obstacles per reaparèixer per la Porta Gran. Destaca la notícia dues declaracions de Mollera. Una és que ja li estan tornant les ganes i la motivació, com acabem de dir, i l'altra és que es demostraria a ell mateix que això val la pena, que per molt que el vulguin tombar, seguirà dret i que les decisions, diu, són seves. I finalment acabem explicant que avui El Punt publica, com fa sovint els dimecres, un article d'opinió de Joan Domènech a la pàgina 19, que el titula "Una opinió més", i comença explicant que per una vegada deixa de banda els temes de caire local que corresponen a aquesta secció i s'embranca amb un tema que va més enllà fins i tot dels límits del país. I ens deixàvem també un dels temes que hem comentat en portada, el tema del dia del diari de Girona, que diu que Lloret i Olot apugen el deute en 2,3 milions d'euros. Podeu llegir la notícia a la pàgina 3.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Passarel·les de moda, concerts en viu, masterclass de pòquer, espai gastronòmic, còctels. Tot això i molt més a la Lloret Night Shopping.
Lloret Night Shopping.
Importants descomptes comercials i moltes sorpreses. El 13 de maig, Lloret Night Shopping. Més info a lloretdemar.org.
Bon dia, bona hora.
3:15 de nou del matí, aquesta recta final del programa, la comencem parlant d'esports, perquè hem de destacar les bones notícies pel Club Rem Santa Cristina. El sènior masculí s'ha proclamat per primer cop campió de Catalunya de llaüt mediterrani. Va ser diumenge a l'Estany de Banyoles, on va guanyar, tot i la pluja, el Badalona i el Flix.
Per la seva part, les noies del sènior femení han aconseguit la medalla de plata pel darrere del nàutic Bétulo. La participació lloretenca l'ha completat el veterà femení del club amb la cinquena posició final.
La propera cita és el 21 de maig en el Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que es disputa a Alacant. Hi aniran els dos equips absoluts del Club de Rem Santa Cristina. I el que fem és ampliar la informació amb Joaquim Planells, del Club Rem Santa Cristina. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I felicitats.
Moltes gràcies, estem molt contents.
Això entenem, no? Molta alegria, suposem que va representar guanyar aquest campionat i el subcampionat de les noies. Com va anar tot plegat?
Sí, bé, bueno, la jornada va disputar en unes condicions bastant difícils, perquè com sabeu que cap de setmana ha estat plovent, i a Banyoles plou tot el dia, des de les 8 del matí que vam arribar fins a les 2 o les 3 que vam acabar. Llavors això va ser un factor afegit que va posar doncs la regata doncs més difícil del que seria convencionalment, no? Però bueno, el resultat ha sigut molt positiu, com heu dit, els nois, l'absolut masculí va guanyar, va proclamar campió de Catalunya, les noies sots campiones, i això vol dir doncs que tot el treball que estem fent ja des de fa mesos, nosaltres comencem la temporada al mes de novembre, doncs ja portem aquests 6 mesos entrenant tant en el gimnàs com en l'aigua, i la feina que estem fent doncs vol dir que està en la bona línia, i hem de seguir així, perquè ara tot just la temporada, com qui diu, acaba de començar. El llaüt del Mediterrani és l'embarcació que utilitzem els primers 6 mesos de l'any, i un cop acabem ara amb el Campionat d'Espanya, doncs ja ens posarem les piles per anar amb el llaüt català, que és l'altra embarcació que, com sabeu, doncs disputem la Lliga Catalana, és amb la qual doncs es fa també el Campionat de Catalunya de llaüt, es fa també el Samorra-Morra, i és l'embarcació doncs que treballem durant l'estiu.
I és molt diferent remar amb una embarcació que amb l'altra?
Home, salvant les distàncies, o sigui, tot i ser rem i ser també 8x8 bogadors amb un timoner i una embarcació bastant similar, el que és les sensacions són més diferents, perquè el llaüt del Mediterrani és una embarcació dissenyada com a prototip, és a dir, no és una embarcació tradicional de pesca, com sí que ho és el llaüt català, i aquesta embarcació del llaüt del Mediterrani, l'avantatge que té és que ens uneix, en certa manera, amb l'esport del rem en València i amb Andalusia, que allà no tenen el llaüt català, tenen els falutxos i les jàrrigues, i que sí, aquestes sí que són embarcacions doncs bastant més diferents del llaüt català, són més pesades, i quan ens ajuntàvem per poder competir en el Campionat d'Espanya, doncs teníem aquest inconvenient de que totes tres comunitats utilitzaven diferents embarcacions. Amb el llaüt del Mediterrani, des de fa 10 anys, doncs això ja no passa, totes tres, quan anem al Campionat d'Espanya, competim amb la mateixa embarcació, que és una embarcació molt més ràpida, perquè pesa 150 quilos, no té quilla, i bueno, llavors les distàncies també canvien una miqueta, les distàncies de regata, ja que en categoria absolut doncs es fan 1.400 metres amb 3 ciabogues.
150 quilos, perquè la gent tingui una referència, què pesa un llagut?
Sí, un llagut català en pesa 250, és a dir, que pràcticament el doble.
Clar, 100 quilos de diferència, suposo que es deu notar molt a l'aigua.
Sí, la velocitat és més alta, també la passada dintre l'aigua és més, no és tan dura, el qual també vol dir que és més tècnic, perquè al ser una embarcació més ràpida requereix també que la tècnica sigui més fina, perquè qualsevol incoordinació entre els remers provoca que el bot trontolli, i això fa parar el bot. Llavors és molt important també que els 8 bogadors entrin la pala a l'aigua en el mateix moment i la treguin en el mateix moment.
Veiem que està tot molt ben controlat, i amb aquest domini, amb quines perspectives s'anirà al Campionat d'Espanya del dia 21?
Doncs bé, com heu dit, nosaltres el Campionat de Catalunya de llaüt del Mediterrani és la primera vegada que el guanyem, és a dir, una embarcació que tampoc nosaltres sempre se'ns havia donat més bé el llaüt català. Recordeu que fa 2 anys van fer el doble i guanyant Lliga i Campionat de Catalunya de llaüt. En canvi, amb el llaüt del Mediterrani doncs havíem fet regates bones, però mai havíem acabat de consolidar-lo amb títols. Llavors, aquest any doncs sembla que la cosa va bé, anem amb aspiracions de poder fer un bon resultat a Espanya, però també som realistes i sabem que el nivell tant de Comunitat Valenciana com d'alguns clubs de l'Andalusia doncs és molt elevat. Ells també tenen l'avantatge doncs que ja estan a les acaballes de la seva temporada, al revés que nosaltres, que tot just l'estem començant, ells l'estan acabant, ells comencen a partir de l'octubre ja amb regates, i de fet el Campionat d'Espanya és l'última regata que disputen, per tant estan en el punt més alt, i això doncs els afavoreix amb ells, no? Però bueno, no ens estem de res i anem allà per totes, vull dir que disfrutar-ho i a posar guerra.
Doncs des de la ràdio reiterem aquestes felicitacions pels resultats de diumenge i desitjar tota la sort del món al Club Rem Santa Cristina. Joaquim Planells, esperem tornar a parlar quan s'acosti aquest campionat i a veure com va. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I ara que queden 7 minuts per les 9, parlem d'un apropament que es farà aquí a Lloret al món de William Shakespeare. Bàsicament, com a lectors o espectadors de les seves obres, però n'hi ha uns quants, els que es dediquen al teatre, que tenen la sort de fer-ho des d'un escenari o davant d'una càmera, recitant les seves paraules. Amb motiu del 400 aniversari de la seva mort, dues companyies, Quantus Teatre de Lloret i el Mirall de Blanes, han unit talent i esforços i versionaran de manera molt lliure tres obres de Shakespeare que han anomenat Els boscos d'en William. Estrenen l'espectacle aquest dissabte a partir de les 9 de la nit al Teatre de Lloret i les entrades valen 6 euros. Un dels intèrprets dels boscos d'en William és el lloretenc Joan Romà Ortiz. El saludem quan falten 6 minuts per les 9. Molt bon dia.
Bon dia, Maria, i bon dia, oients. Bon dia.
Hem fet una pinzellada per sobre del que són els boscos d'en William, però com ho explicaríeu des de les companyies?
De fet, ho has explicat molt bé tu, Maria. Es tracta d'això. Ja feia un temps que, per l'evolució lògica, en aquest cas parlo de Quantus Teatre, doncs, això d'associar-nos amb els nostres companys de Blanes, que a vegades ja ens havíem intercanviat alguna actriu, sobretot, doncs de fer alguna col·laboració, algun treball, alguna coproducció, i amb l'excusa d'aquest 400 aniversari de Shakespeare, doncs, en Pep Alum, que és el director del Mirall de la companyia de Blanes, que ja porten, a més, ells fan 30 anys, aquest any fan 30 anys, doncs ens hem juntat i hem muntat aquest viatge per als boscos d'en William. En concret, amb tres obres, sobretot, que són El vostre gust, Macbeth i Hamlet.
I què és el que veurem a l'escenari? És a dir, veurem les dues companyies barrejades o Quantus farà unes coses i el Mirall unes altres?
No, ens hem barrejat absolutament com si fóssim una única companyia. Això és una cosa molt remarcable i que ens ha portat moltíssima feina, eh? Som 16 actors que interpretem tota l'obra i, clar, en el nivell en el que nosaltres ens movem, doncs certament és una cosa molt complicada. O sigui, l'aposta que hem fet és molt, molt, molt i molt arriscada. Jo crec que el resultat té molt i molt de mèrit, però això costa molt de veure. Avui dia, i tal com estan les coses, ja costa de veure espectacles que surtin més de vegades més de 4 actors, perquè, bueno, per qüestions econòmiques i per tot plegat. I quan pots fer una companyia així amb tants d'actors i muntar un espectacle d'aquestes característiques, doncs la cosa, clar, creix d'una manera descomunal. Nosaltres ara ja estem acabant d'ajustar, al final, clar, també tenim el temps que tenim i sempre ens faltaria temps per poder acabar de... Però bé, ens queden 3 dies d'assajos i esperem que aquí ja la cosa... O sigui, ja ha arrencat i ens està sortint
perquè
una cosa espectacular.
Quant de temps porteu assajant?
Clar, des de que es va començar a quedar per parlar del projecte, diria que un any i poquet. Uh-huh. Pensa que quedant un dia a la setmana, tampoc és que hi dediquéssim més hores, saps? És últimament que ja, clar, quan està tot muntat... Perquè això també, en Pep, el dramaturg en aquest cas, doncs ell treballa molt a partir de les propostes que els actors li van fent, saps? No és una cosa que ja ens presenti absolutament un guió tancat, sinó que a través de les propostes que nosaltres anem fent i que anem treballant, doncs es va acabant de rodonir tot aquest guió. I també hem comptat amb la col·laboració de Martí Torres, que és un director professional que ens fa una mica de direcció tant actoral com escènica, i que això ha fet que també tots nosaltres i les companyies creixin d'una manera espectacular.
Val, perquè volia preguntar si la direcció també havia estat compartida. Veig que sí, eh?
Sí, compartida en aquest cas amb en Martí Torres. Aquest, bueno, és un senyor professional.
Que ha col·laborat.
Sí, uh-huh. Exacte, bueno, diguéssim que se'l va contractar perquè ens faci, sí, una direcció. Clar, va molt bé, perquè això a part doncs és una experiència, una ensenyança pels actors, saps? Jo en aquest cas vaig decidir-me per actuar, perquè també tenia moltes ganes de posar-me a actuar.
Veurem a Joan Romà Ortiz a l'escenari.
Sí.
D'acord.
De fet, serà la primera vegada que en el que és pròpiament una obra de teatre la faci en el Teatre Municipal. I és una cosa que em fa moltíssima il·lusió, perquè, bueno, bé saps que he fet presentacions, he fet petits esquetxos en nits culturals, he fet un munt de coses, però el que és una obra de teatre així ja com coneixem normalment, diguéssim, és la primera. Em fot una il·lusió tremenda. A més, tinc el plaer d'interpretar el gran príncep de Dinamarca en Hamlet, cosa la qual m'emociona, bueno... Moltíssim.
Segur que anirà molt bé. La idea és fer més funcions a banda de l'estrena d'aquest dissabte aquí a Lloret?
Sí, en la mesura del possible, lògicament, sempre s'intenten doncs, anar de bolos, no? És un espectacle que és molt gran, moure molta gent sempre és més complicat, però ja tenim contactes. A més, tenim l'avantatge de que ens hem anat elaborant doncs, un cert currículum, no? Nosaltres venim d'estrenar el FITAC, Quantus ve d'estrenar el FITAC amb l'últim espectacle, amb l'Isístrata. El Mirall és una companyia que dins de les comarques gironines doncs, la coneixen a tots els pobles, i això, doncs, vulguis que no, ens obre més portes, i ja Girona, el municipal, està quasi tancat, Blanes també, i a partir d'ara, doncs, lògicament, quan ja tinguem el vídeo i tinguem totes les coses preparades, doncs anirem a vendre-la i a intentar portar-la per tot arreu.
I Joan Romà, per acabar, per animar una mica la gent a venir aquest dissabte al teatre, què és el que hi veuran en el sentit? Els fareu riure, els fareu reflexionar? Què és el que veuran?
Al treballar Shakespeare, hi entren totes les emocions possibles. És, Shakespeare per mi és un, per no dir el més gran escriptor, dramaturg, teatral, i lògicament treballar les seves obres és un plaer tan gran per als actors, però és que per a l'espectador també. És un festival d'emocions de totes les característiques, o sigui, es podrà riure, es podrà plorar, es podràs enfadar, et podràs enrabiar, podràs estar content, totes les emocions possibles entren dintre de les obres d'en Shakespeare, i és el que nosaltres també hem intentat doncs transmetre, i crec que hi ha moments realment que s'aconsegueix molt, que es connecta molt amb el públic i que no sortirà ningú indiferent, segur.
Doncs només ens queda desitjar molta sort per a aquest dissabte amb els Boscos d'en William a les 9 de la nit al Teatre de Lloret. Tu ho has dit. Doncs que vagi...
Animar-vos, convidar-vos, a tu també, Maria, vingueu, sé que aquest cap de setmana hi ha moltíssimes coses aquí a Lloret, cosa la qual m'encanta, però si teniu una horeta i... Bueno, posi una horeta i mitja, que no arribarà, doncs passeu-vos pel teatre perquè realment veureu un espectacle que, dins del nivell en què es movem, molt difícilment es pot veure, si més no, en tot Girona, us asseguro. Hem creat una nova companyia, diguéssim, quasi, que... I ens ha sortit una cosa molt guapa, molt potent.
Doncs queda dit. Moltíssima sort, Joan Romà Ortiz, i moltes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres.
A vosaltres, gràcies, bon dia.
I moltes gràcies a tots per haver estat aquí un dia més. Fins demà a les 8.